Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Passen 6 minuts de les 11 quan saludem el Marc Compte. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Amb ell parlarem de cinema, farem un cop d'ull a la cartellera, a les estrenes que arriben, i també ha rebuscat una miqueta la videoteca. Són temps de pandèmia i toca jugar totes les cartes, oi, Marc?
Exacte. Veurem amb què jugarem ara.
Comencem per les estrenes. Em sembla que la primera és la més potent de les que recomanes avui, oi?
Exacte. Es diu L'última gran estafa.
Mientes. No, te juro que no miento. Vale, bueno, miento un poquito, pero voy a conseguir tu dinero, te lo prometo.
Te doy 72 horas. Si no lo traes, te estrangulo.
Disculpe, señor Pierce, siento molestarle. ¿Me daría su autógrafo?
Frank Pierce estaba asegurado por 5 millones de dólares.
¿Cómo te sentirías si solo te quedara un asqueroso cheque del seguro?
Vale, tengo una estafa. Todos pensarán que vamos a rodar una película. Aseguramos al máximo al protagonista.
¿Qué hace Doug Montana?
Mi partidita de ruleta rusa.
Es usted perfecto para interpretar este papel.
Me siento muy conectada a la historia.
Hecho.
Doug es un western. ¡Oh! ¡Enhorabuena!
¡Bang! Lo matamos en una escena, muere y somos ricos.
¡Acción! ¡Oh, madre mía!
¡Doug Montana! Sé que si estuviera vivo ahora diría...
¿Dónde está ese maldito caballo?
¡Doug! ¡Dios mío, estás vivo! Tú no lo conoces, tiene 7 vidas.
Si no fuera por ti, estaría enterrado y en el cielo.
¡Joder, matar a alguien no es tan difícil!
¡Por Dios, qué clase de persona eres!
Un productor.
¿Produces una peli de 1 millón de pavos y tienes esta chatarra?
No creo en la ostentación extravagante.
¿Eres estúpido?
No.
Els oients ja hauran anat identificant 3 pesos pesats que hem anat escoltant, com són De Niro, Morgan Freeman i Tommy Lee Jones.
Sí, tres llegendes vives. Comencem per Robert De Niro, mític del Taxi Driver, o últimament va fer una peli llarguíssima de Netflix, Morgan Freeman de Cadena Perpètua o Invictus, Tommy Lee Jones de Men in Black o Déu de Honor, i inclús Zach Braff, que és un secundari també destacat per la sèrie de Metge en Pràctiques a Scrubs. Després la pel·lícula, doncs, com ja hem anat escoltant, és Max Barber, que és un director de pel·lícules de segona categoria de Hollywood, que està sota amenaça de la màfia que dirigeix Morgan Freeman i ha de pagar una quantiosa quantitat de diners. I com ho vol fer? Doncs amb una gran estafa, que és dirigir una pel·lícula d'acció on gravarà escenes amb un risc mortal molt alt per així provocar la mort d'un actor que tingui un segur de vida molt alt. Aquest actor, doncs, és una llegenda com és Doug Montana, que és un actor vell amb problemes d'alcohol, però vulguis la ironia de la pel·lícula, doncs fa que el director gravi una de les millors pel·lícules de la seva carrera.
De Niro, Freeman i Tommy Lee Jones, que plegats sumen 4 Oscars. No sé si això és aval de que la pel·li s'ho val.
És un bon cartell de presentació per veure com serà la pel·lícula, que vulguis les crítiques o no, pot estar molt bé o pot estar molt malament, serà sorpresa de la pel·lícula.
Una pel·li més d'aquestes que parlen sobre la indústria, sobre Hollywood, no? Que es miren una mica al melic, com Mank, per exemple, que va amb força pels Globus d'Or i segurament també pels Oscars. És una miqueta en aquesta línia, no? De parlar de la indústria, de Hollywood.
Sí, ho trobem ja últimament. Per exemple, Tarantino presentava més a ser una vez a Hollywood, i és allà una anàlisi dintre la indústria, tant crítica com ara humorísticament.
He llegit alguna crítica d'aquestes més dures, més negatives, que diu que el tràiler, que la veritat planteja la història d'una forma molt atractiva, i han reunit tots els moments bons, tots els moments més graciosos, que després d'això espaiat a la pel·lícula no ho trobes tan seguit, però vaja.
És el que tenen molts tràilers, que et presenten el producte per fer-lo el màxim atractiu i que quan et trobis a la pel·lícula et pugui agradar més o menys.
Avui hem començat amb aquesta estrena, aquesta última gran estafa, amb tres pesos pesats com són Robert De Niro, Morgan Freeman i Tommy Lee Jones. Seguim amb més propostes. Què recomanes, Marc?
Vacaciones contigo y tu mujer.
Vamos, nos toca. ¿Dónde está tu mujer?
No tengo ni idea. No estaré la semana que viene. Nos vamos los tres de vacaciones.
¿Los tres?
Tú no, mi mujer Alice y yo.
Una caminata de seis días, ¿verdad?
Eso es.
870 euros.
870.
¿Tienes ya un burro?
¿Qué? ¿Estás loco?
No,
no es broma.
Hola, Patrick.
Si va demasiado rápido, helicóptero. Si se asusta, se para.
¿Y para qué ande? ¡Muévete, Patrick!
Tienes que ser amable con él.
¡Muévete!
Que sepa quién manda.
¡Vamos, grandullón! ¡Muévete!
¿Qué te pasa?
¡Anda de una vez, pedazo de mierda!
No sé qué bien, Vladimir. No era mi tipo.
¡Señorita!
Ha estado muy bien.
Sí, ¡oh,
Ali! ¡Sorpresa!
¡Es increíble!
Quiero pedirte una cosa. No vengas con nosotros mañana.
Va a ser un día largo y agotador.
Te acompañaré un rato.
Oh, no, no. No te molestes.
No me importa.
Lo hice bien viniendo.
¡Antoinette! Lo importante no es el destino, sino el camino.
¡Para, Patrick!
¿Vas a comer con nosotros?
¿Vas a comer con nosotros?
Una dona i un burro, o una burra, no ho sabem, són els grans protagonistes d'aquesta comèdia simpàtica.
En si és una setmana més tenim una comèdia francesa, Vacaciones contigo y tu mujer, que és l'Antoniette, que és una mestra d'escola primària. Té, com podríem dir, un afer secret amb Vladimir, que és el pare d'un dels alumnes. Tot va bé fins que el Vladimir li diu que no pot venir de vacances amb ella perquè marxa amb la seva dona i la seva filla. Fins aquí la idea de l'Antoniette de passar moments inolvidables amb el Vladimir no acaba, perquè decideix empaitar-lo i se'l troba poder sense voler, poder expressament, a la mateixa zona muntanyosa de trekking. I és aquí on tindrem el punt de partida d'una comèdia plena de sorpreses, molt divertida i recomanable per un públic familiar. I al tràiler escoltàvem que un dels protagonistes serà en Patrick, que és un ruc molt peculiar que li farà passar de totes les maneres possibles a l'Antoniette.
He llegit més d'una crítica que en parlen tot al·ludint a Bridget Jones, dient que és una comèdia una mica anticomèdia, no?, o antiromàntica, a l'estil Bridget Jones, que ha explotat el filó tant i tant bé.
Sí, 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 és bàsicament sí, una comèdia que buscarà tots els punts, tant tocar els romàntics com els per passar una bona estona, per veure cap on sortirà la pel·lícula, si serà una història peculiar per l'Antoniette o el Vladimir sortirà amb la seva de passar desapercebut. Pot ser sorpresa constant.
I Marc, és la segona setmana seguida que recomanes una comèdia francesa. Déu-n'hi-do, van forts.
Sí, les crítiques ho mencionaven, que últimament anirem veient pel·lícules franceses o de comèdia, perquè ja que no està havent una producció tan alta de tant de Hollywood o de la indústria en general, les pel·lícules que no arribarien tant a la gran pantalla d'aquí de la zona estan apareixent amb força.
De tota manera, aquesta comèdia a França sol funcionar molt i molt bé. Allà fan uns taquillatges increïbles, es consumeixen molt. Una altra cosa és si aconsegueixen fer el salt, passar la frontera i arribar aquí, que no ho fan totes, no?
Exacte, ho veiem, per exemple, amb Benvinguts al Sud i altres pel·lícules que, bàsicament, rebenten la taquilla.
Seguim recomanant propostes que trobareu a la cartellera i que podeu gaudir aquest cap de setmana. Ara has pensat en el públic familiar.
Sí, ho trobem al Cineclub amb Fritzi, un conte revolucionari.
Tot va començar l'estiu de 1989.
La meva millor amiga Sophie se'n va anar de vacances a Hongria.
Porta't bé, Sputnik, i fes cas a la Fritzi, d'acord?
Jo em vaig quedar a Leipzig per cuidar el petit gos Sputnik. L'estiu era molt avorrit sense la Sophie. Però l'Sputnik i jo fèiem el que podíem. La Sophie tornarà demà. L'escola va començar de nou, però la Sophie no va tornar.
Han vingut tots els alumnes excepte la Sophie i Volmar.
Algú sap on és?
No es pot saber què volies dir?
Tu què creus?
Els hippies han fugit del país?
Simplement han endarrerit la tornada. Tu sabies que la Cathy volia anar a l'oest?
No.
I l'Sputnik, papa?
D'aquí uns anys, segurament, la Sophie podrà tornar a la RDA i...
D'aquí a uns anys? Vull tornar l'Sputnik a la Sophie.
Més de 3.000 ciutadans de la RDA que estaven refugiats a l'ambaixada de la República Federal d'Alemanya a Praga ja poden sortir del país.
La veritat és que tothom és al carrer. Sputnik, vine cap aquí! La gent es manifestava per la llibertat i per l'obertura de les fronteres.
Aquí, a l'església de Sant Nicolau, des de fa anys!
M'hi he trobat per casualitat.
Ets conscient que això que has fet és molt perillós? No només per tu, sinó per tots nosaltres.
Es pot saber què intentes dir-me, Fritzi?
Vull tornar a l'Sputnik a la Sophie.
Vols creuar la frontera?
Allà és on viu l'àvia. Aquest va ser l'inici de la meva gran aventura. Fritzi, un conte revolucionari.
Una pel·lícula, Fritzi, un conte revolucionari, que està en versió al català. Què ens expliques?
Doncs, primer això, la bona notícia que tenim una pel·lícula doblada al català, que sempre va bé per les orelles. I per començar, és una pel·lícula d'animació del llibre per a nens de Hannah Schott. Explica la història de Fritzi, que és un estudiant de quart grau, que ara seria primària pels oients més joves, de la ciutat de Leipzig durant l'Alemanya de l'Est. Això a l'estiu del 89. La seva millor amiga Sophie li ha deixat el seu gos perquè el cuidi durant les vacances d'estiu. Tot i acabar les vacances, la Sophie no torna, i la Fritzi es preocupa, fet que es decideix anar a buscar la direcció occident, on ha fugit la família. La pel·lícula, doncs, és molt pedagògica per explicar des d'un punt de vista més infantil la situació de l'Alemanya de la Guerra Freda i com van succeir alguns dels esdeveniments polítics fins a la reunificació del país germànic.
La caiguda del mur de Berlín abans i després, des del punt de vista d'una nena i amb aquest punt de partida tan infantil com està cuidant el gos d'una amiga que ha fugit, ha marxat i no se sap per què fins que comença a investigar i esbrinar què està passant al seu país, no?
Exacte, és, el tràiler, com heu anat escoltant, té un ritme molt entranyable, la veu del doblatge et porta un, com dic, un ritme molt tranquil, però que té el ritme d'anar avançant, d'anar a buscar respostes, els pares preocupats, la nena que vol buscar la seva amiga i el gos despreocupat de tot, però seguint-la.
I és una animació diferent. Em sembla que és una coproducció d'una pila de països i, clar, no és Disney, no és Pixar, no és el que estem més acostumats. I és agraït, també, de veure coses diferents.
Sí, 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 totalment. I el bon paper i el bon renom que està tenint la pel·lícula es veu amb la nominació millor pel·lícula infantil als Premis de Cinema Alemanys. Per exemple, amb la direcció de Ralf Kukula i Matthias Brunn, que són, buscant una mica la seva filmoteca, són dos directors amb carrera a les pel·lícules d'animació d'aquest estil.
Aquestes són les estrenes. I ara, per acabar de complementar la secció, el Marc ha tirat de videoteca.
Sí, portarem dues pel·lícules d'eleccions, aprofitant que tenim diumenge electoral. Començarem amb El Candidato.
Nunca he conocido a nadie con mayor talento para desenredar la política y hacer que cualquiera pueda entenderla.
Gay Hart
aporta ideas atrevidas e ingeniosas
a la política estadounidense.
Quiere compartir ese don que tiene con la gente.
Hart está impulsando reformas revolucionarias
en educación y política exterior.
Quiero que penséis en la oportunidad que tenemos aquí y ahora.
Con las ideas y visión para llevar a Estados Unidos al siglo XXI.
Y en el coste para este gran país, si la desaprovechamos.
Hoy estoy aquí para hablaros del futuro de América. Las ideas tienen poder. Las ideas son la clave de estas elecciones.
Según Gallup, Hart ganaría a Bush por 12.
¿Por 12?
Gary Hart es el hombre a batir.
Senador, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cree que tiene un matrimonio tradicional?
No tienes intimidad. Las cámaras llegan a todas partes.
Lo único que te pedí fue que no me humillaras.
Senador, ¿se ha acostado con esa mujer?
Hablan en serio y mejor sin fotos.
¿No nos debe un poco de sinceridad?
¿De verles?
¡Se presenta presidente!
Ya lo sé, Tom, sale en los periódicos.
¡Pues tiene una responsabilidad!
¡Conozco bien mis responsabilidades! ¿Conoces tú las tuyas?
Están escribiendo historias ahora mismo.
No hay ninguna historia.
Mujeriego, miente.
Que otro periódico publique cotilleos en portada no significa que nosotros tengamos que hacerlo.
Ahora sí.
Esta campaña va sobre el futuro, no rumores, no trapos sucios. Me importa el carácter sagrado de este proceso, aunque a ti no te importe.
¿Está enamorada de Gary?
En cuestión de días, la campaña de Hart se ha derrumbado.
Hablamos de cómo puedes sobrevivir a este día sin cargarte todo por lo que hemos trabajado en esta campaña.
Si perdemos esto, adiós a la Casa Blanca.
Aquest diumenge és 14F, hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i això ha servit al Marc per regirar una mica la videoteca, buscar pel·lis amb uns quants anys que tinguin de darrere fons campanyes electorals, eleccions, com aquest candidat. Qui és aquest candidat?
Doncs és Gary Hart, interpretat per Hugh Jackman. Va ser un dels polítics més ben valorats en la carrera política cap a la Casa Blanca de 1988, que s'enfrontava a George Bush, pare.
Ja sabem que no va guanyar, doncs.
Exacte. La pel·lícula explica la història de l'ascens i declivi de Hart, quan enmig de la campanya política les seves opcions d'assolir lideratge, que anaven espectacularment molt bé, cauen estrepitosament en descobrir-se que no era tan perfecta la seva vida, sinó que amagava una relació extramatrimonial amb una model de 29 anys. El problema no és que ho estigui amagant o que tingui un afer, sinó que ell no afirmava que era veritat. I el descobriment de l'afer, doncs, precipita la finalització de la campanya de Hart i històricament s'ha considerat com el primer cop a la història que la premsa política es barreja amb la premsa de rosa.
Sí, a mi el que m'agrada, a part de... d'ell, que està fantàstic, Hugh Jackman, és com retrata el rol que juguen els mitjans de comunicació, el periodisme, la política i això que tu apuntaves ara, no? Les dues esferes, l'esfera pública, l'esfera privada, quan ets un candidat que es postula per dirigir, per ser president dels Estats Units, què pots deixar a l'esfera privada, si tot està exposat o no... Toca molt bé totes aquestes coses i, a més, aquest candidat, en Gary Hart, va ser un candidat real, no? Parlem de la campanya del 88, com deies, per tant, són fets reals, és una història real, made in USA.
Totalment. A més, una interpretació, com deies, brillant, de Gary Hart, acompanyada, per exemple, de J.K. Simmons, que és cap de premsa del candidat, que coneixem per pel·lícules com Whiplash, que és el teu professor d'orquestra. I a la direcció, doncs, per exemple, Jason Reitman, en pel·lícules com Up in the Air, amb George Clooney, Whiplash també, o la sèrie de comèdia The Office amb Steve Carell.
Diuen que aquesta és una de les millors interpretacions de Hugh Jackman. La veritat és que broda el paper de Gary Hart. I en tens una altra, de més recent.
Los Idus de Marzo.
Stevie, ¿sigues soltero?
Estoy casado con la campaña.
Buena respuesta.
Tú eres el gran hombre del campus, yo soy una humilde becaria.
¿A qué hora entras mañana?
A las 9.
Creía que fui sutil.
No, fuiste muy directo.
No sabes hacer el nudo de la corbata.
Miré. Si gana tu chico, te darán trabajo en la Casa Blanca.
Yo llevo 11 años casado. Lo que significa que cuando no estamos de acuerdo, ella gana.
Trabajas para el hombre equivocado. Trabaja para nosotros.
El día de hoy marca el comienzo de la lucha entre dos ideales.
¿Quién te llama a las 2:30 a.m?
No lo sé.
Ahora verás.
Dame el...
No,
Steven, no tiene gracia. Cuelga el teléfono.
Diga.
Tengo un problema.
El próximo presidente de los Estados Unidos de América, el gobernador Mike Morris.
¿Quieres que se publique esta historia? No se lo diré a nadie.
La dignidad importa.
¿Sabes qué podría pasarme?
Claro que lo sé, por eso te dejo escoger.
No importa lo que pensaste, importa lo que hiciste, importa lo que no hiciste.
¿Crees que era importante dejar las cosas arregladas?
Lo que tú digas.
La integridad importa. Nuestro futuro depende de eso.
Déjalo ahora, aún estás a tiempo.
Steven, no me hagas esto.
Yo haré o diré lo que sea si creo en ello, pero tengo que creer en la causa.
Rescatem aquests idus de marzo. Qui hi ha darrere?
Doncs dos caps de cartell potents, com són Ryan Gosling i George Clooney.
Dos sex symbols.
I tant, sí, sí. Stephen Meyers és Ryan Gosling, que és el cap de campanya del governador Morris, que es troba preparant les eleccions a la Casa Blanca. La feina d'ajudar Morris, t'hi has de comprometre amb tota la determinació, tant ètica com moralment, al projecte. Tot això, un cop dins la campanya, veu que està plena de manipulacions i que comencen a aparèixer males jugades i cops baixos de qui menys s'espera. Aquí entra un debat potent, que és si Stephen veurà perillar la seva credibilitat i honorabilitat per deixar-se portar per les temptacions del sistema.
El candidat aquí és Clooney, que no només és protagonista, sinó que també és director.
Exacte, ja l'hem vist en diverses pel·lícules dirigint, com per exemple The Monuments Men, que va sobre la Segona Guerra Mundial, o Suburbicon, escrita també pels germans Coen. Una bona col·laboració.
Una mirada intel·ligent, això sí, sense pietat, descarnada i al mateix temps pessimista de tota la maquinària, de tot l'engranatge electoral a càrrec de Clooney i Ryan Gosling. Dos bones pel·lícules que podem recuperar de la videoteca per ambientar-nos aquest cap de setmana, per passar la jornada de reflexió d'aquest dissabte i per anar a votar aquest 14F. Per cert, Marc, tu què faràs? Vot per correu? Aniràs presencialment?
Aniré presencial.
Aniràs presencialment?
De bon matí, sí.
Sí. Quina hora? Has triat l'hora?
A les 9 mateix, ja.
Ben d'hora, ben d'hora. Sí. I feina feta. Marc, gràcies per la secció, per parlar-nos de cinema. Un divendres més, que gaudeixis del cap de setmana, 14F inclòs, i ens retrobem d'aquí a 7 dies.
Molt bé, gràcies.
Penedès en xarxa.
Són 12:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us donem la benvinguda a un nou flash informatiu en el que us parla Caterina Tallón. Comencem explicant-vos que Sant Pere de Riudebitlles, amb l'agenda 2030 de desenvolupament sostenible, l'Ajuntament de Sant Pere, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de la cooperativa El Risell, ha certificat els 17 objectius de desenvolupament sostenible basats en els acords de les Nacions Unides vers l'agenda 2030. S'ha fet una
estudi acurat on es relacionen 5 objectius essencials: les persones, el planeta, la pau, la prosperitat i la participació col·lectiva. Tot per aconseguir erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i posar fre al canvi climàtic, entre altres. L'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles desenvolupa una gran quantitat d'actuacions segons la diagnosi realitzada per la cooperativa El Risell. Amb aquesta diagnosi s'han tingut en compte un total de 98 accions que aconsegueixen assolir tots els objectius de desenvolupament sostenible. Cunit habilita el pavelló dels Joncs per votar les eleccions catalanes. Els membres de les meses es poden fer una prova de Covid els dies previs. La jornada electoral d'aquest diumenge, 14 de febrer, serà ben diferent de totes les altres. La pandèmia del coronavirus obliga a prendre mesures sanitàries especials, amb el qual els ajuntaments han hagut de buscar recintes més espaiosos per ubicar els col·legis electorals. A Cunit, el principal canvi és la substitució de l'escola Pompeu Fabra pel pavelló dels Joncs, que acollirà els votants de les seccions 2 i 4. La resta de col·legis electorals es mantenen igual, però s'adequaran a les directrius sanitàries que s'han marcat. S'estableixen 2 torns per visitar l'església de Sant Valentí aquest dissabte al matí al poble de les Cabanyes. Una de les escasses activitats culturals presencials programades a l'Alt Penedès aquest cap de setmana ens porta al poble de les Cabanyes, on aquest dissabte s'organitzen 2 torns, una visita guiada per la capella de Sant Valentí. El primer torn començarà la visita a les 11 i el segon a les 12. L'església romànica antiga, parròquia de Sant Valentí de les Cabanyes, és el lloc històric de major interès del municipi. Malgrat hi ha vestigis d'un edifici anterior, l'església es va construir al segle XIII. Posteriorment es van afegir capelles als laterals de la nau principal i es va refer el campanar de cadireta. Un dels atractius de la visita és poder veure les pintures murals que es conserven en aquesta església, que daten de finals del segle XIII i principis del XIV. Neix Penedès Verd, una iniciativa per netejar els espais verds de la comarca. Aquest dissabte l'organització Penedès Verd va organitzar la primera trobada verda al Penedès per tal de recollir residus i deixalles d'entorns naturals. Aquesta primera activitat va tenir lloc a la Serreta, un espai boscós situat entre Vilafranca i Sant Miquel d'Olèrdola. La iniciativa l'han tirat endavant 3 joves de la comarca compromesos amb la natura, després d'observar molta brossa en els diversos espais que normalment freqüenten a l'hora de fer esport. Una situació que es podria haver agreujat arran de la pandèmia, quan un major nombre de gent ha decidit sortir a fer esport o passejar per la natura. Des de Penedès Verd es plantegen anar canviant d'ubicació en properes trobades. La trobada de dissabte es va organitzar seguint tots els protocols anti-Covid, amb l'afegit que l'activitat té lloc a l'aire lliure. Les persones interessades poden arribar al punt assignat i netejar la zona que desitgin. Els organitzadors fan una valoració positiva de la seva primera activitat i esperen anar creixent. Des de Penedès Verd tenen previst seguir fent trobades periòdicament amb la voluntat de fer-ne una al mes. Els residus recollits durant les trobades seran posteriorment gestionats per l'Ajuntament de Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Avui estem d'estrena. El Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès Garraf s'incorpora a l'equip del Penedès en xarxa amb una secció titulada Com gat i gos, així l'hem batejada. Una secció, un espai de conversa on reivindicarem la tinença responsable d'animals domèstics amb l'Anna Martínez, directora tècnica veterinària del CAT Penedès. Anna, bon dia i benvinguda a l'equip.
Hola, què tal? Bon dia, gràcies.
A partir d'ara ens anirem trobant, ens anireu escoltant un cop al mes, sempre a les acaballes de setmana, els divendres a 2:15 de 12.
per tenir aquestes converses que ajudin a tots plegats a fer una tinença responsable de gossos i gats, dels nostres animals domèstics. Anna, què et sembla si per trencar el gel i per situar-nos una mica ens expliques què feu al CAT Penedès, on esteu situats físicament? Potser algú no us ubica del tot?
Pues mira, al CAT Penedès el que fem és que gestionem els animals abandonats i els gats de colònies dels municipis de l'Alt i Baix Penedès i del Garraf. Estem situats a Vilafranca del Penedès.
Quants gossos gestioneu en un any? Quants gossos i quants gats? Perquè els gats no són tan cridaners, però també en teniu forces.
Sí, la veritat és que entren bastants animals. Com a mitjana, cada any ens entren uns 1.400 gossos i gats. Som bastants, la veritat. Sí que hem notat una lleu baixada aquest any pel tema de la Covid, però com a generalment va entre 1.400 i 1.600 animals cada any, entre gossos i gats.
Però hi ha una rotació, no? No vol dir que aquests animals, si estiguin tot l'any, n'entren, en surten, no sé si en surten tants com voldríeu, segurament no.
Bueno, a nosaltres ens agradaria que no n'hi hagués cap, però la veritat és que van sortint molts, de fet, d'aquesta mitjana de 1.400, s'adopten uns 900 entre gossos i gats, que està prou bé, la veritat, i després també cal dir que es recuperen uns 400.
Què vol dir recuperar?
Recuperar vol dir aquells animals que ens entren normalment amb microchip i el propietari el recupera perquè, bueno, el truquem i directament el ve a buscar. O bé són animals que no han entrat identificats, que ho haurien d'estar per llei, també s'ha de dir, però bé, encara hi ha algun gos que no porta microchip o gat, i aleshores pues, bueno, ells mateixos se'ns venen a veure per si el seu animal està allà. I ja et dic, són uns 400 més o menys entre gossos i gats, sobretot gossos, cal a dir.
Per tant, és vital aquest microchip que permet que es retrobin aquests animals perduts.
Sí, sí, de fet és un requisit legal i haurien d'estar identificats amb el seu microchip i sobretot les dades que constin aquest microchip haurien d'estar actualitzades, perquè a vegades ens hem trobat que ens entra un animal amb microchip, ens posem contents perquè normalment quan entren amb microchip pues, normalment el recuperen, però les dades no estan actualitzades, el telèfon surt que ja no existeix o l'adreça tampoc, i moltes vegades això impedeix que l'animal pugui retornar a casa seva. I a més és important dir-ho perquè més o menys animals que ens entrin i es recuperin amb el microchip són un 35% només, i gats és un 1%.
1%?
És molt baix.
No hi ha consciència amb els gats?
No hi ha consciència amb els gats, o sigui que encara cal fer molta feina i el que comentaves, no? Pues tenir per fer una tinença responsable hem de ser conscients que s'han d'identificar sempre. O sigui, els requisits legals són la identificació, s'han de censar l'Ajuntament també i han de portar una placa identificativa.
I en el cas dels gats, si no es fa, segurament no és tant per negligència com perquè penses que no li cal, no, el teu gat, que és casolà i que no li passarà res.
Sí, bueno, encara hi ha una mica aquesta mentalitat, no, de que els gats, bueno, van pel carrer, venen a menjar i a dormir, tornen a marxar, però aquesta idea a poc ha d'anar canviant, perquè al final els gats són animals domèstics, igual que els gossos, i no poden anar pels carrers. No poden anar sueltos ni sense cap tipus de vigilància, han d'estar, i per això precisament han d'estar identificats, perquè si es troben al carrer pues, puguin retornar a casa seva.
És complicat, eh, aquest canvi que demanes, i sí, a les ciutats...
Sí, som conscients.
Com a Vilafranca encara potser, però en pobles...
Sí, municipis més rurals, doncs, bueno, hi ha aquesta tradició, no?, que els gats estan allà, venen a menjar poc
fan
més...
Fan la seva...
Sí, però clar, al final també s'ha de tenir en compte que hi ha un problema amb la fauna silvestre, perquè bueno, els gats són caçadors. I clar, a vegades també es culpabilitza injustament els gats del carrer, els que no són de ningú, per si dir, els que són de colònies, no? Però clar, també els que tenim un gat i el deixem sortir al carrer també està provocant aquests problemes a la fauna salvatge. Estem parlant de llangardaixos, d'ocells... Aleshores, i al final també pues, poden provocar un accident. Hem de ser conscients de que ni el gat ni el gos han d'anar lliures pels carrers, perquè és una problemàtica. Som conscients que és un canvi de mentalitat, però a poc a poc es va fent. De fet, ara moltes vegades quan ens adopten un gat, ho adapten molt perquè el gat no pugui escapar-se. Per exemple, a un balcó doncs, veus que posen una xarxa, que poden veure al carrer però no poden sortir. Moltes cases també ho fan així, fan una mena de tancat perquè el gat pugui estar fora, veure els ocells, però no pugui escapar. A poc a poc.
El gat també feu operacions. De quina mena?
Sí, cal dir que tots els animals que s'adopten estan esterilitzats. Bueno, no és el cas dels cadells, perquè encara no tenen l'edat, però si s'adopta un cadell se li dona ja hora directament per l'esterilització. Però tots els animals que tenim allà actualment estan esterilitzats. Aleshores, les operacions que fem sobretot és això, esterilitzacions i qualsevol altra cirurgia que calgui fer dels animals que estan allà residents. I també fem les esterilitzacions dels gats de les colònies urbanes, dels gats del carrer. Ja sabeu que cal que estiguin esterilitzats perquè no reprodueixin més, perquè els gats es reprodueixen moltíssim, i així alhora també aprofitem aquest dia de l'esterilització per desparasitar-los i per qualsevol altra cura que calgui que necessitin aquell dia.
Ens parlaves d'aquests 1.400 gossos i gats que entren anualment al CAT Penedès. Ara mateix... Avui, abans de venir, t'has pogut mirar els números,
sí.
Quants teniu?
He tingut un momentet, sí, sí. A dia d'avui tenim uns 135 gossos residents al CAT i gats tenim ara mateix uns 17. Ara tenim poquets, perquè bueno, ja sabeu que els gats sempre són estacionals. A partir de març és quan comencen a parir les gates, perquè tenen un cel molt estacional, i és quan comença l'entrada massiva de gats al CAT. Però ara mateix tenim poquets. La veritat és que amb moltes adopcions... tant locals com internacionals.
Jo he vingut a caminar pel voltant del CAT, aquests caps de setmana de confinament, i sempre hi ha cotxes, hi ha visites, hi ha molta vida. És
sí, sí, realment. I, bueno, i ara perquè funcionem amb cita prèvia, perquè amb el tema de la pandèmia de la Covid pues no podem acceptar tantes visites sense cita prèvia, però realment està viu perquè cada dia venen voluntaris a passejar els gossos, fan una mica la part més humana, no? de tracte amb els animals que a nosaltres ens agradaria fer, però no arribem perquè realment tants animals, gestionar la salut de tants animals no ens dona. També ve molta gent a preguntar, moltes sol·licituds d'adopcions, d'acollida... La veritat és que sí, ve molta gent a veure'ns.
D'aquests 135 gossos que ara estan en disposició de ser adoptats al CAT Penedès, quin tant per cent són d'aquestes races potencialment perilloses o què tenen en comú, què us arriba més?
Sí, pues ara mateix són aproximadament el 80% de tots els gossos que tenim, és a dir, són la gran majoria.
I això és habitual?
Sí, realment portem uns anys que la majoria d'animals que arriben abandonats i sense identificació són gossos d'aquestes races. De fet, ara mateix estem encara acabant una campanya que hem fet d'adopció d'aquests animals, sobretot per desestigmatitzar aquestes races, no? Que al final tenen tan mal nom, no? Perquè amb aquest nom de potencialment perillosos t'imagines allò, un pitbull, un American, que un rottweiler que et mossegarà, no, i són animals espectaculars, són molt bons, i la veritat que són la majoria. Què passa? Que costa més l'adopció perquè...
Frena, no?
Sí, primer perquè hi ha molta gent això, no? Que els hi té respecte, però és que al final és el que dic, són gossos igual que d'altres, i també per als requisits administratius que tenen aquestes races. T'has de treure una llicència, has de ser major d'edat, bueno, això amb tots, eh? I per només pots treure un d'una vegada al passeig, amb una mesura especial de la corretja, amb un rió, tot això costa. Però la veritat és que estem contents. També amb aquesta campanya hem vist que s'han anat adoptant animals que portaven ja allà 4 anys i... que ja veiem difícil la seva sortida, però els hem donat a conèixer. De fet, van sortir vídeos d'adoptants d'aquests gossos i la veritat és que al final és el que diem, són gossos com qualsevol altres i val la pena obrir una mica la ment i si estàs pensant en adoptar, doncs donar-los l'oportunitat.
Utilitzen molt les xarxes, el CAT Penedès, i tenen una web on podeu veure les fotos d'aquests animals que esperen una família. Totes les tecles són poques, no?, per divulgar la feina que feu.
Sí, la veritat és que és una part molt important, la de difusió dels animals. Aleshores tenim tant el nostre Facebook, també tenim Instagram, ara fa poquet, també tenim el Twitter i tenim també la web. Allà l'anem actualitzant, malauradament gairebé cada dia, perquè gairebé cada dia entren animals nous i allà pots veure per races, per gos, gat, tamanys, una miqueta, pues, per veure el que estiguis buscant.
Estem parlant d'adoptar, perquè cada any s'abandonen molts gossos i gats, i ens ha dit l'Anna les xifres del CAT Penedès, a petit àmbit, àmbit local. Per tant, clar, si planteges tenir una mascota, un animal de companyia, aquesta és l'opció primera, no? Adoptar abans que comprar.
I tant, nosaltres sempre ho direm i no ens cansarem. Mentre hi ha centres d'acollida, no té cap sentit comprar un animal. Aleshores, és el que deies tu, cada any s'abandonen molts animals, aproximadament uns 140.000 gossos i gats a tot l'estat espanyol, i aleshores sempre és millor adoptar, perquè a l'adoptar estàs canviant la vida d'aquell animal que està allà a la gàbia esperant una oportunitat, i a més estàs donant recurs a l'entrada d'un altre animal. Val la pena, i sempre ho diem perquè, clar, també entenem, no?, que si ets molt amant d'una raça, doncs que et faci il·lusió, no?, però en aquests casos el que recomanem és anar a criaders d'aquests animals que siguin oficials i no intentar no comprar animals, sobretot cadells, en anuncis d'aquests que no estan regulats, o una compra d'animals que vinguin d'Europa de l'Est, que tenen moltes irregularitats i estàs fomentant una cria il·legal. Per això sempre nosaltres no ens cansarem de dir-ho, que millor adoptar.
Quan dius irregularitats, a què et refereixes, sanitàries?
Sí, perquè, per exemple, hem vist molts casos de que cadells que viatgen amb una cartilla sanitària que és fraudulenta. L'edat que posa allà no és la que té l'animal, les vacunes no les porten, perquè en molts casos compres un animal d'aquests i després al poc temps té una malaltia com la parvovirosis canina o altres virus que, si tu has vacunat l'animal, difícilment el pot agafar si has fet les coses bé. Normalment, sobretot, el que fan és separar-los molt ràpid de les mares, els posen en camions per transportar-los cap aquí, no? per la seva venda com abans millor. I clar, això no és bo per un gos, el gos o gat. Ha d'estar fins a un temps racional amb la seva mare, per temes d'educació, de socialització, de tot. I això, pues, una miqueta és el que s'està fomentant, i també tenen les mares d'aquests animals que cada cop que entren en cel les fan criar, i això no és bo. De fet, ens han entrat gosses que s'ha vist clar que s'han fet servir per aquestes cries, i clar, aquella gossa potser té 2-3 anys i sembla que tingui, pues, ja 8 o 9, perquè clar, per la salut de l'animal tanta cria no és bo.
En canvi, quan adoptes un gos, un gat, en un centre com el CAT Penedès, tens totes aquestes garanties sanitàries.
Sí. Nosaltres el que fem, tenim uns protocols de salut i els animals, pues, els donem esterilitzats, com ja hem dit, vacunats amb la seva cartilla, desparasitats interna i externament, i també, pues, els fem els tests de Leishmania en el cas dels gossos i de leucèmia i immunodeficiència en el cas dels gats. Aleshores, també això, han passat un temps de quarantena per veure que no hi hagi cap malaltia que sigui contagiosa.
Per tant, millor sempre l'adopció abans que la compra, però tot i així és una decisió que s'ha de meditar i s'ha de valorar si vius en família, entre tots els membres, que has de tenir clar com és el teu espai, les teves rutines, els teus horaris, i veure si és factible, no?, que arribi aquest,
sí,
animal.
Sobretot important, perquè ja són molts anys ja en aquest àmbit, i normalment les adopcions que no van bé és perquè sempre hi ha algú del nucli familiar que no està d'acord. Aleshores, sempre, sobretot, que tothom estigui d'acord, que estigui ben informat del que suposa tindre ara un gos, un gat, i estar tots, que sigui una opció ben meditada per tothom.
També has de valorar el temps, també la qüestió econòmica, també és un factor de pes, no?, entre tot el que has de meditar.
Sí. Sí, s'ha de pensar també. Bueno, de fet, nosaltres fem un qüestionari previ a l'adopció i allà també ho preguntem una miqueta per veure que tinguis mitjans econòmics mínims, no?, per donar un benestar a l'animal, perquè, clar, tenen les seves despeses, pues, el menjar, les despeses veterinàries, o si marxes de vacances, si l'has de deixar en una residència, tot això s'ha de tenir cobert.
Clar, parles de marxar, ara amb la Covid i el confinament no es pot, però si hi ha persones que surten de cap de setmana sovint, que marxen tots els ponts aguts i per haver, és un factor important.
Clar.
Perquè els gats són de casa, no? I,
sí.
I col·locar un gos té un cost, una despesa.
Clar, nosaltres sempre recomanem, en el cas dels gossos, si marxes de vacances o cap de setmana, doncs emportar-te'l, perquè al final és una molt bona experiència per tothom fer vacances amb el gos, i cada cop hi ha més hotels i cases rurals que permeten portar-los. En el cas del gat és diferent, perquè el gat és un animal que s'estressa molt fàcilment amb canvis. Aleshores, clar, si marxes un cap de setmana, 4 dies, fora, el faràs estressar molt. Aleshores, en aquests casos sí que recomanem que es quedi a casa i que algun conegut, algun familiar, passi cada dia, cada 2 dies, per veure que tot estigui bé, que tingui menjar, aigua i de tot, i serà millor per tu i pel gat, perquè els gats s'estressen molt, sobretot en els viatges. I en el cas també de les residències, també és una bona opció. Els pots deixar, tant el gat com el gos, en residències, sí, sí.
No sé si encara pesa molt que els Reis, el Tió, portin gossets i gats. És aquell desig, no?, aquell impuls.
Sí, moltes vegades, bueno, nosaltres si l'animal el venen a adoptar per un regal, no el donem. Nosaltres sempre
no?
insistim.
Si us ho diuen, no el doneu.
Bueno, diferent és si la persona per qui és l'animal està, clar. Si està present no hi ha cap problema. Però algunes vegades em diuen, vinc a buscar un gat per regalar no sé qui. No, perquè al final no són objectes, són éssers vius i la persona que en serà la posseïdora, pues, ha de tenir tota la informació i ho ha de tenir tot. Aleshores, i sí que és veritat que al final fa por, no?, perquè durant els Reis, el Nadal, es regalen molts cadells i després, clar, un cadell és molt mono, molt maco. Per exemple, en el cas dels gossos GPP, quan són petits són una monada, els pitbulls...
Els GPP són els gossos potencialment perillosos. Són monos
però
de petits.
Són molt monos, són molt rodonets...
Però després creixen.
Clar, però després es fan grans. De fet, la mitjana d'edat amb la que ens entren aquests gossos és 1-2 anys. Què passa? Que quan es fa gran, doncs clar, són molt bons, però són energètics, tenen la seva energia i clar, hi ha persones que es veuen aclaparades i diuen, mira, doncs no puc. I clar, això és la por que sempre tenim, per això sempre diem, tant si adoptes com si compres un animal, s'ha de meditar molt, molt bé, perquè és per tota la seva vida.
És per tota la seva vida i, a més, a tu i a la teva família suposa un canvi important, un canvi considerable.
I tant, perquè bueno, has de meditar, com hem dit, no? Pues tenir els recursos econòmics, tenir l'espai, que bueno, que amb això no vull dir que un gos gran no sigui incompatible amb un pis, també són d'aquelles llegendes, no. El tema és que tinguis temps de treure, al mínim 3 cops al dia, pues, també pues, dedicar-li temps a la seva educació, al seu maneig, a les seves neteges, al seu menjar. Al final has de tenir tot això ben planificat, perquè clar, és un canvi important. I sobretot veure si és el moment d'introduir un gos o un gat a casa.
Quan consideraries que no és el moment?
Per exemple, si estàs a punt de fer un trasllat, si estàs separant-te, o si moltes vegades ens venen i em diuen mira, és que se m'ha mort el meu gos ahir, avui, espera't una mica, medita una miqueta, fes un dol, perquè si no podem prendre decisions que no són correctes. Per exemple, aquests moments, perquè, insistim, és un canvi i s'ha de meditar molt bé.
Hem fet tot el que l'Anna ens ha recomanat, hem meditat bé aquest canvi important a la nostra vida i si decidim que endavant, que volem adoptar un gos, un gat, com ens posem en contacte amb el CAT Penedès i una mica quins són els tràmits que hem de seguir, Anna?
Sí, ara mateix és el que us comentava abans, estem fent un protocol amb cita prèvia, no van fer-ho tot el més telemàtic possible pel tema de la Covid. Aleshores, si estàs engrescat, engrescada, el que has de fer és contactar amb nosaltres, preferiblement via correu electrònic. Podeu enviar a cat@mancomunitat.cat o bé trucar-nos al telèfon, que és el 93 810 06 98, l'opció 6. Aleshores, contactes amb nosaltres, nosaltres t'enviarem un qüestionari d'adopció i aquest qüestionari l'has d'emplenar amb calma, amb el temps que vulguis prendre, perquè nosaltres valorarem aquest qüestionari i amb aquesta valoració seleccionarem els candidats que millor es poden adaptar a les teves necessitats, la teva experiència prèvia, si has tingut o no has tingut animal abans.
Fer una tria d'animals.
Sí, fem una tria, normalment no gaires, dos o tres. Per això insistim que el qüestionari, com més lletra, millor.
I sincer, no?
Sí, també, i sincer, això sempre. Aleshores, pues, fem això, fem una tria i truquem i et donem una cita per conèixer aquests animals que hem seleccionat. Aleshores, si hi ha feeling, pues ja el pots adoptar directament. Normalment li fem una revisió preadopció, una revisió veterinària per veure que tot estigui correcte i ja pots passar a fer la seva adopció.
Quin cost té?
Ara mateix els preus són l'adopció d'un gat 35 euros, no, perdó, d'un gos 35 i la del gat són 20 euros. Però sí que és veritat que ara aquests preus canviaran perquè s'estan canviant les taxes. Però ara mateix és aquest el preu.
I pujaran, no, suposo?
Pujaran una mica, clar, perquè és molt baixet, perquè al final és el que us comentaven, és un animal amb totes les garanties sanitàries, només l'esterilització d'un gos o d'un gat ja val molt més que 35 euros, per això hem de pujar una miqueta.
Anna Martínez, ens ha agradat molt estrenar-nos avui aquí com a Gat i Gos i ens retrobem per seguir parlant i reivindicant aquesta tinença responsable dels nostres animals domèstics d'aquí a un mes. Gràcies i que vagi bé.
Moltes gràcies. Adeu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Tot un regal aquesta estrena, aquesta nova secció que avui hem incorporat al Penedès en xarxa, aquest Com Gat i Gos, amb l'Anna Martínez. Nosaltres d'aquesta manera acabem aquest divendres 12 de febrer i tanquem setmana. Que gaudiu intensament del cap de setmana, bona jornada electoral, bon 14F i dilluns ens retrobem per començar amb ganes una nova setmana. Adéu-siau, cuideu-vos.